Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Esportiva, tens un entrenador en qui confies plenament i que està dimensionant aquest equip com un dels millors futbolísticament parlant de la Lliga, que diu que es vol quedar aquí, diguem-ne, que in secula seculorum. Vaja, és un moment de la temporada molt dolç pel Girona, i aquesta victòria, com dius, només fa que refermar aquesta sensació d'una setmana rodona pel Girona, que encadena dues victòries consecutives i, com dèieu abans, amb 9 gols marcats en 2 partits.
En aquesta presentació de la Ciutat Esportiva també van parlar de l'estadi de Montilivi, i aquí diríem que encara hi ha una decisió per prendre, Miquel, de què s'ha de fer amb l'estadi, si realment es pot remodelar, rentar-li la cara i deixar-lo, diríem, amb totes les exigències que té una lliga com és la primera divisió, o si això no és possible i se n'ha de fer un altre, vés a saber on.
Sí, jo crec que pel que va dir, pel que es va sobreentendre del que va dir del Figeli, que és qui va parlar més del que és l'estadi de Montilivi i no tant de la Ciutat Esportiva en el tram final d'aquella roda de premsa, jo crec que la prioritat, evidentment, és mantenir-lo a Montilivi, però, és clar, hem de veure també, per molt que el club tingui una concessió de l'Ajuntament de 50 anys sobre aquest estadi, que, a banda del que és l'estadi en si, també s'hauran de millorar els accessos, i això entenc que és un capítol municipal que s'ha de tractar amb l'Ajuntament, perquè no és un estadi d'accés fàcil, ni amb cotxe, ni amb transport públic, etcètera, etcètera. I llavors s'haurà de veure si hi ha la possibilitat de millorar-lo, no només l'estadi, sinó també els accessos i l'entorn, o si potser s'haurà de buscar alguna altra ubicació. Però, esclar, això encariria el procés, el projecte, i allargaria el procés, tenint en compte que estaríem parlant d'una compra d'uns terrenys, etc etc. O sigui que entenc, tot i que Geli no va descartar que hi hagués algun canvi d'ubicació de l'estadi del Girona, entenc que la prioritat en els informes que s'elaboren dins del club i que de moment són de consum intern és mantenir a Montilivi la seu del Girona i que sigui allà on hi jugui els partits oficials.
I anem a pams, que s'acaba el partit de la Premier, el partit del Tottenham.
Sí, veurem què passa amb Harry Potter amb Harry Potter, no, amb Graham. Sabia que ho faria, eh?
Sí.
No, perquè pensava en el gol de Harry Kane i
Harry Potter, al principi tota la saga està acabada.
Sí. Sí, potser ell faria guanyar el Chelsea, però Graham Potter no ho està aconseguint. Tottenham 2, Chelsea 0, els gols de Skip i de Harry Kane, que situen el Tottenham de moment en la quarta posició de la Premier League, ara mateix amb 5 punts de marge sobre el Newcastle, que té 2 partits pendents. Per tant, veurem si aquesta quarta posició finalment és pels Spurs o és pel Newcastle, per aquest nou ric. I en canvi, el Chelsea, amb aquesta nova derrota, doncs queda mitja taula pràcticament. De fet, clavada mitja taula, desè, 31 punts, ara mateix queda a 14 punts de la Champions.
A 14?
Sí, sí. I a 10 d'Europa.
Bona
feina. I amb l'1-0 d'Alemanya. Al camp del Borussia Dortmund.
Sí, sí. Per això dic que veurem què passa amb Graham Potter.
Aquesta setmana hi va haver una visita que va rebre a la gespa en un entrenament al Boden Potter, cadascú que l'anomeni com vulgui, i teòricament, i això el club ho va difondre com a missatge d'unitat de suport dels propietaris del club, de Todd Boyle, el nord-americà, i algun altre dels propietaris del club, amb Graham Potter, i estaven tots ells parlant en un entrenament de manera distesa durant la setmana. El que sé que ja veurem fins on arriba la paciència i fins a quin punt els resultats acabant, valgui la redundància, la paciència amb un tècnic a qui alguns, quan estava al Brighton, havien qualificat com de potser futur entrenador de la selecció anglesa per com jugava el seu equip i, evidentment, per ser anglès en una lliga que té les banquetes principals ocupades per tècnics d'altres nacionalitats.
Mira, fem gol a primera, una altra vegada la teoria dels dos cops de cap dins l'àrea gol, doncs ara es compleix a Balaïdos.
Sí, el gol de Seferovic, Gabri Veiga és l'últim que la toca abans que Seferovic marqui el primer del partit pel Celta. Balaïdos, 18 de la primera, Celta 1, Valladolid 0. És partit entre dos equips que estan a la zona baixa de la classificació, per tant, qui guanyi doncs podrà respirar més tranquil.
De moment al desert, a la zona mixta de Sant Mamés, pel que fa a jugadors del Girona. Qui va fent feina és França, en aquest França-Escòcia dels Sis Nacions. Albert.
Sí, 19-0 els primers 24 minuts de partit, davant domini de França, que aconseguiria una victòria que el col·locaria entre els tres primers de la classificació.
Surt Ernesto Valverde en la sala de premsa de Sant Mamés, el podem escoltar.
Muy buenas tardes. Sí. Uno de esos días en los que todo lo que puede salir mal, sale mal.
Sí, es verdad. Esto es un... Hay que pensar que... Bueno, y saber que esto es un juego, que en el juego las cosas se pueden ir muy bien, te pueden ir muy mal. Siempre tienes que intentar... intentar crear situaciones en las que al final las cosas caigan de tu lado y generar situaciones para que no te caigan en contra, y de eso trata esta cuestión, sobre todo de intentar llegar muchas veces, de crear situaciones claras y que te lleguen pocas y que no te marquen. Realmente es buscar ese equilibrio. Entonces, pues bueno, es verdad que hoy las cosas nos han ido mal en muchos sentidos. También es verdad que nosotros quizá ha habido momentos en los que hemos tenido que tener un poco más de consistencia. Pero bueno, independientemente de eso, también, pues bueno, no es normal que nos hagamos los goles en propia puerta y que vayamos perdiendo jugadores según avanza el partido. Pero bueno, son circunstancias del juego que hay que aceptar. Hay que seguir trabajando para que el próximo día las cosas caigan de tu lado. La verdad es que sobre todo el tercer gol nos ha hecho mucho daño porque, bueno, es cierto que hemos recibido el primero en el primer ataque de ellos por una pérdida nuestra, el segundo en que casi nos hacemos el segundo antes en una jugada de que ha hecho una parada Unai Simón, pero una vez que hemos conseguido el gol, a pesar del gol anulado, hemos conseguido el gol con el 1-2, estábamos ahí que podíamos ir a por el partido, buscar la remontada, y el tercer gol nos ha hecho daño, a pesar de que luego en el segundo tiempo hemos ido muy, muy arriba, arriesgando mucho.
Apa, Ernesto, Raúl Jiménez, Radio Popular. Al margen de que el Girona ha empezado muy bien, que no sé si os ha sorprendido, ¿no ha salido poco enchufado el equipo, o era la sensación por lo menos que daba?
Bueno, no lo sé. Es difícil valorar eso cuando en el primer ataque te hacen un gol. Claro, cuando en la primera jugada te hacen un gol porque por el acierto suyo, por el demérito nuestro, pues evidentemente la lectura es esa, ¿no? Si hubiese sido igual, dices, bueno, es que ha habido 10-15 minutos en los que ellos nos han arrollado y nosotros hemos estado dormidos. No ha sido el caso, porque luego nosotros nos hemos rehecho, hemos intentado llegar arriba. Pero sí es verdad que el ambiente está un poco parado en todos los sentidos, también en el ambiente del campo, para lo que a nosotros nos interesaba. Y nosotros no, vuelvo a decir, ahí quizá teníamos que haber sido más consistentes, sobre todo en el inicio. Es posible, y eso está en nuestro debe, porque nos hemos puesto perdiendo con 0-1 rápidamente, luego hemos intentado sobreponernos, hemos intentado atacar, y luego ha venido pues bueno, esas jugadas un poco desgraciadas para nosotros, de balones que van fuera, que nos las hemos metido nosotros.
Sí, Ernesto, José Manuel Monge, Onda Vasca. En el tema de la consistencia, el equipo da la sensación de que le está costando incluso defender, ¿no? No en bloque, no los de atrás, sino que le ha llegado muy fácil el Girona con cuatro toques en el centro del campo y...
Bien, pero vuelvo, lo he dicho aquí alguna vez, todo se hace en función un poco de cómo ha ido el resultado. Porque si analizamos las paradas que han hecho nuestros porteros, ha habido una jugada en el segundo tiempo que ha disparado Julen, ha habido una jugada, la de Vesga, que la tengo que parar, era una jugada nuestra que en la era pequeña, y creo que un córner, que luego los otros pues, han sido acciones, o sea, no ha sido un cúmulo de situaciones en las que el Girona nos ha estado llegando, lo cual no es obvio para que nosotros sí que tengamos que resolver ese tipo de situaciones. Ellos, en cuanto han tenido la ventaja, se han metido ahí atrás y han empezado a disfrutar más del espacio, y nosotros hemos tenido quizá alguna indecisión que ha podido generar esa sensación, pero es más una sensación que algo contante y sonante. Lógicamente, cuando nosotros estamos volcados en el ataque, es normal que en alguna contra te puedan pillar, como nos han pillado en una, bueno, que al final hemos resuelto. Quizá nosotros, sobre todo en el primer tiempo, teniendo tanto dominio, tenemos que generarles más situaciones de peligro claro, por lo menos incertidumbre a ellos. Vuelvo a decir, el no haber conseguido el gol, incluso el primer gol que nos han anulado, el poder engancharnos siempre ahí a esa situación en la que ellos noten que estamos ahí encima, para nosotros eso era bueno, después de ir 0-2 y luego con el 1-3 se nos ha puesto todo cuesta arriba.
Hola Ernesto, Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿Tiene alguna explicación el hecho de que el equipo estuviese tan nervioso y por qué estaban tan nerviosos a lo largo del partido, especialmente en la primera parte?
No creo que estuviéramos nerviosos. Quizá es verdad que cuando va cuando los partidos se van desarrollando, los acontecimientos a veces le hacen tener un punto más de seguridad, un punto más de inseguridad. Esas son cuestiones que hay que asimilar. Cuando te hacen un gol nada más empezar, pues bueno, pues a veces acusas el golpe. Cuando hay una jugada que va 3 metros fuera y te las metes tú y se pone el partido 0-2, también te cuesta asimilarlo. Es verdad que ha habido un par de situaciones en las que quizá no hemos decidido bien, o parecía que iba a llegar el portero o el central. Nuestro portero Unai ya estaba arrastrando el problema que tenía en el tendón. Entonces, es más esa sensación de que parecía que iba a ir uno y luego va otro. Y ahora ya andaba con alguna molestia también. Y quizás sea eso el nerviosismo que puedes decir, pero por lo demás yo creo que en el fútbol se trata siempre de ir asimilando los golpes y sobre todo de golpear tú, y cuando golpeas tú hacerte fuerte con ese golpeo. Y nosotros hoy hemos recibido muchos golpes que sí, pues los hemos acusado, no voy a negarlo.
Bueno, estaba citando ahora mismo la lista de bajas. La lista de bajas es muy amplia. Desde ayer caen Nico, Simón, Geray y Morcillo. Me gustaría que dijera qué es lo que le sucede a cada uno de ellos y la perspectiva que tiene con respecto a los próximos días o las próximas semanas.
Bueno, ya pasaremos el parte médico, pero bueno, sí, es cierto que Nico tiene un problema de un golpe en la rodilla que se hizo el otro día, que pensamos que lo podíamos recuperar, pero no ha sido posible, y sí, es una duda que tenemos. El caso de Geray se ha retirado hoy y sí, también tenemos que evaluar la evolución. Tenemos el tema de John Morcillo, que se ha roto la clavícula. Tenemos el tema del portero, de Unai, que es un problema en el tendón de Aquiles, que esperamos que no sea mucho. Tenemos también un problema con Raúl García, que tiene un esguince en el hombro. Però bueno, coses...
Va repassant la llista de baixes. Ernesto Valverde, després d'aquesta derrota del seu equip 2-3 avui contra el Girona, i per tant Unai Simón al canvi, ja del tot diguem ratificat per l'entrenador, ha estat per lesió, no per cap gestió de minuts, pensant en la Copa, en aquesta eliminatòria que tenen contra Osasuna aquesta setmana. Mentre esperem protagonista del Girona, ens actualitzarem amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Per on comencem, Pol?
Doncs seguim pendents del canvi brusc de temps que arribarà aquesta tarda i que provocarà una forta baixada de la temperatura i de la cota de neu amb noves precipitacions. Protecció Civil fa una crida a la precaució en els desplaçaments, ja siguin a peu o en cotxe, i demana ajornar les activitats a l'aire lliure que no siguin imprescindibles. També demana prudència, sobretot a la cara nord del Pirineu, on aquesta hora ja hi neva de forma feble. N'ha parlat a RAC1 la subdirectora d'Emergències, Imma Soler.
Hem de ser molt vigilants amb les activitats que fem a l'exterior, sobretot pel fenomen del torb, aquella barreja entre el neu i la vent que no ens deixa tenir gaire visibilitat, sobretot durant el dia d'avui, aquesta tarda i aquest vespre matinada.
De fet, aquest mateix hi ha hagut un petit ensurt, un excursionista que ha quedat ferit lleu per una allau a prop del refugi d'Ull de Ter, a 7 cases, al Ripollès. El ferit és un veí del Prat de Llobregat de 18 anys que anava amb 3 persones més, que per sort han pogut escapar a temps de l'allau. El jove ha quedat atrapat de cintura en avall i després de rescatar-lo l'han dut a l'Hospital Josep Trueta de Girona perquè tenia problemes per caminar. A causa d'aquesta nevada suau al Pirineu, com dèiem, continuen les afectacions en algunes carreteres. La BB-4024 continua tallada entre Bagà i Guardiola de Berguedà, i a la mateixa zona la BB-4031 entre Castellabanuc i Toses és obligatori portar cadenes, i la C-16 no té afectacions per la neu, però sí que acumula 10 quilòmetres de retencions i a 6 quilòmetres i mig de cua entre la 9 i Guardiola de Berguedà, i 3 més entre Berga i Cercs. I un apunt més en clau tecnològica: John Hoffman pronostica una edició al Congrés Mundial de mòbils excepcional després de la pandèmia. El màxim responsable de l'esdeveniment ha conversat fa una estona amb uns 300 empresaris catalans abans del sopar inaugural que es farà aquesta nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona, Sergi Giró.
Abans de la inauguració oficial aquest vespre, Hoffman ha fet acte de presència amb dues hores de retard al dinar que ha reunit bona part de l'ecosistema digital català. El director del Mobile els ha donat la benvinguda al Congrés.
Serà una edició fantàstica. Tenim representants de tot el món allotjats aquí a Barcelona, la vostra gran ciutat, per discutir, debatre i dibuixar el futur de la tecnologia mòbil. Però el més important, transformar les economies, les civilitzacions, les comunitats i les famílies de tot el món. Aquest viatge comença aquí a Barcelona, una ciutat meravellosa. Estem molt contents de tornar a la ciutat.
To be back in your wonderful city.
A quarts de vuit començarà el sopar inaugural en presència del rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, el president de la Generalitat Pere Aragonès i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau.
Mobile World Congress aquesta setmana a Barcelona. Gràcies, Pol. Fins ara.
Gerard.
Apareix Aleix García a la zona mixta de Sant Mamés. Agut.
L'escoltem.
Cap endavant. Sí, a veure, està clar que ells aquí a casa apreten moltíssim. Sabien que seria complicat sortir de la seva primera pressió perquè és molt bona, però bueno, al final és moments de partit. També després sí que hem tingut alguna possessió més llarga que ens ha fet agafar una mica d'aire en la segona part. Però bueno, al final, pues com el dia del Madrid, hi ha partits que t'has de centrar en defensar, avui era un partit d'aquests, i al final, pues bueno, ens traiem els tres punts que després dels resultats que s'han vingut fent esta setmana, pues són molt bons.
Guanyar aquí en un escenari com aquest, moralment, us fa mirar més amb un cavall?
Sí, abans del partit ho he estat comentant el míster. Bueno, nosaltres hem d'anar partit a partit i sapiguem que l'objectiu principal és la permanència, però per què no? Al final estem jugant un bon futbol, aquests tres punts ens donaran molta força per a sobretot també la setmana que ve, però bueno, en ganes de seguir millorant i a veure fins on arribem.
Havies de fer un gol amb l'esquerra, no, Aleix?
Sí, bueno, no sé ni com he ajudat, sincerament. Però bé, content de poder marcar ja per fi una altra vegada en un camp especial per a mi i bueno, content de poder ajudar l'equip.
Has sentit abans que no recordaves la data de l'últim gol, ara ja la saps, crec que és 2019, no?
Sí, Milan. Bueno, al final el Girona esta temporada és fora i no ha estat aquí, però bueno, tenia ganes de tornar a marcar amb la camiseta del Girona, que em fa molt feliç i bueno, content de, ja t'he dit, ajudar l'equip.
Sou 15 jugadors diferents que heu marcat aquesta temporada. El Girona és el tercer màxim golejador de la categoria, és un equip que acaba de pujar a primera divisió, potser ho hem de posar en valor, no?
Sí, jo sempre ho he dit, que s'ha de posar en valor. Al final som un equip que encaixa molts de gols i si també estem en la posició en la que estem és perquè tenim molta pólvora dalt i, com dius tu, som molts de jugadors que hem marcat aquesta temporada, però bueno, esperem que acabéssim marcant tots.
Diu el míster que, vaja, més que ho diu, ha estat molt exigent, molt autocrític, avui que s'ha guanyat 2-3, que la gent està eufòrica, que no sé quina fotografia hi havia al vestidor a banda de cansats després d'aquest 2-3, però el míster ha estat segurament repartint menys elogis que moltes altres vegades.
Sí, a veure, està clar que venim també de la setmana passada on possiblement va tirar algun elogi més, però sempre la humilitat que hi recalca sempre. Avui, bueno, són tres punts vitals i hem de seguir. Al final, jo crec que la seva mentalitat és mirar cap a dalt, que ell és ambiciós i intentarem seguir en aquesta línia.
Faig l'última per meva. A la nostra transmissió hi ha qui diu que s'ha de mirar Europa, perquè estem més a prop d'Europa que del descens. Tu què els dius?
Bueno, jo crec que primer hem de mirar en salvar-nos, que és l'objectiu principal, i a final de temporada veurem hasta on hem pogut arribar.
Són dues victòries consecutives. L'equip, bueno, guanya fora de casa, també s'ha sabut gestionar el patiment potser del final. Suposo que és la millor manera possible, no?, per anar a Getafe, que també és a fora.
Sí, sabíem que venien dos partits fora, avui era molt complicat, el dia del Getafe també ho serà, és un equip molt dur a casa, però bueno, aquesta victòria ens donarà segurament moral per a la setmana que ve, i bueno, tres punts, com he dit abans, que al final venien de resultats els altres equips en els que estem competint en aquella zona que han guanyat, i guanyar avui era molt important, ho hem aconseguit, i pues bueno, la setmana que ve en la moral molt alta.
Fins aquí les declaracions d'Aleix García a la zona mixta de l'estadi de Sant Mamés, amb les sabatilles a les mans, amb xancletes, no sé si deu tenir els peus gaire encetats i tot després de tant de córrer, el dia que ha marcat el primer gol aquesta temporada, i valorant el rendiment de l'equip fins ara i dient-li a l'Albert Ferran i a en Fel Feixedes que s'esperin una mica a parlar d'Europa.
Poc a poc i bona lletra, anar guanyant partits i ja veurem cap on pot mirar el Girona en el tram final de temporada, en les últimes 5-6 jornades, a veure on està el Girona i cap on ha de mirar, si cap amunt o cap avall. Qui va mirant cap avall ara és el Valladolid, que li han fet el segon gol a Balaïdos, Mollom.
Sí, el segon del Celta, completant una molt bona primera meitat, el gol de Gabri Veiga, gol i assistència, 33 de la primera, Celta 2, Valladolid 0.
Tot venut a Sant Mamés, Miquel?
Sí, només deixa'm dir que si mires la jornada passada i aquesta, dels 10 equips de baix, jo crec que la meitat més de la meitat han guanyat els partits. Vull dir que la classificació té un punt d'enganyós. Evidentment, ara mateix estàs a 8 per sobre del descens, però sort que has fet 6 punts seguits, perquè aquí comença a vendre's cara a la pell. Ahir el València, que està en una situació no molt a guanya, el Celta està guanyant i va guanyar l'altre dia fora també, saps? O sigui que, bé, a veure què s'hi pot fer, però de moment el Girona està bé, però no s'hi va a la bada.
Mira, les dues últimes jornades de Lliga només han sumat dues victòries en aquestes dues últimes jornades. Avui ho pot fer el Barça al camp de l'Almeria, el Betis, l'Espanyol i el Girona. Són els tres únics equips que han sumat dues victòries la setmana passada i aquest cap de setmana, i avui, si el Barça és capaç de guanyar l'Almeria, doncs seria el quart que s'afegiria a la festa.
És veritat que si l'Almeria i el Getafe perden en els partits que encara els queden d'aquest cap de setmana, l'Almeria avui i el Getafe demà, diguéssim que també es veurà d'una altra manera aquesta zona més baixa de la classificació.
Sí, clar, obre un forat de 8, i quan serà haver-hi un tall una miqueta important, perquè el Celta ja va traient el cap, el Sevilla el podria treure també, vull dir, ja comença a marcar-se una miqueta més el tall del que es marcava fins ara. Miquel, bon viatge de... Tornes avui, no, suposo, o demà?
Bé, no ho sé, encara ho he de mirar, ho he de mirar, potser m'hi quedo una setmana per assaborir-ho.
Bon viatge, fins ara.
Agur, Miquel, agur.
8 minuts i les 5. Pausa i tornem.
El Girona juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. Superesports amb Xavi Puig.
Que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. RAC 1.
Turquia ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteras, bon dia.
I bon dia.
Segons l'últim baròmetre de l'Oficina Antifrau, 8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció està molt estesa, Benet Nigó.
La majoria de catalans sospiten cada
vegada... El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha aprofitat les intervencions de l'eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, es multipliquen l'enviat de RAC1, Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, sí, festa grossa aquesta nit pels carrers de...
L'última hora del Madrid, a l'última hora del Barça. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça que s'entrena.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC1 migdia.
Cada dia a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Superesports amb Xavi Puig.
3 minuts i les 5 de la tarda. Primera, continua la victòria clara del Celta, Molló.
Sí, dominant còmodament l'equip gallec. 41 de la primera, Celta 2, Valladolid 0.
I tenim gol a segona.
Empata el Lugo, el Ciutat de València. S'havia avançat al Llevant, ara empata l'equip gallec. També recta final de la primera part, Llevant 1, Lugo 1. A la Romareda no hi ha gol, Saragossa 0, Burgos 0, 41 de la primera part.
Tenim el descans del partit dels 6 nacions de rugby.
Amb domini dels locals de França, França 22, Escòcia 7.
I Alemanya, en aquest pseudo Bayern de Munic, què està passant?
L'aperitiu del gran partit dels taloners. Estan empatant a 1. Friburg 1, Bayer Leverkusen 1, a 20 minuts pel final.
Ara sí, 2 minuts per les 5, la millor hora perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultraesports, en els superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És setmana de Transgran Canària, setmana encara de carnaval també a les Canàries, que allà ho allarguen bastant, i de festa del trail, amb aquesta gran prova que no obre, però pràcticament la temporada de les grans curses llargues en el calendari. Eh?
Sí, sí, ja pots dir que l'obre, perquè és la primera del circuit Spartan, per tant, i és la primera gran cursa de trail de la temporada a nivell internacional, perquè, a més, és una festa que dura 4 dies. No és només la clàssica, ara la repassarem, de 128 quilòmetres, sinó que hi ha diverses categories i tot en un dia no es pot fer. Per tant, des de divendres, que ja hi havia gent que corria per diversos llocs de Gran Canària. Però la clàssic, la prova reina, la gran, és la que deia, de 128 quilòmetres i 7.060 metres de desnivell positiu. I en aquesta edició, la del 2023, la victòria ha estat per un català, pel de Collbató, d'Andreu Simón, que ha guanyat en 13 hores, 39 minuts i 33 segons. Havia guanyat la marató l'any 2020 i 2021, però s'estrenava en aquesta distància. I 5 minuts després de l'Andreu creuava a la meta un nou vingut, el portuguès Miguel Arsenio, que ho ha fet en 13 hores, 44 minuts i 37 segons. I tercer ha estat el nord-americà Tyler Green, en 14 hores ja, 6 minuts i 46 segons. La quarta posició per Raül Botassi, que és un corredor romanès afincat a Lleida, Mollerussa, concretament, des de fa ja alguns anys, en 14 hores i 15 minuts, i cinquè el Pau Capell, que com saps era un dels favorits, sí, que buscava la seva cinquena victòria en la Transgran Canària, que és una prova doncs, molt estimada per ell, molt especial, i després explicarem què li va passar, però no ha abandonat, ha estat cinquè, per tant prou bé després de les sensacions que tenia. L'Andreu Simón, doncs, que era campió d'Espanya d'Ultra Trail fins avui, per cert, que s'ha celebrat el campionat d'Espanya a Granada i ha guanyat l'asturià Dimas Pereira i la basca Oiana Cortázar. En qualsevol cas, l'Andreu ahir va fer una cursa que va començar, recordem, la mitjanit de divendres a dissabte i que ell va acabar doncs, 13 hores després, i sobretot l'Andreu el que feia era complir un gran somni.
Doncs el podem saludar i felicitar. Andreu Simón, bona tarda, enhorabona.
Bona tarda.
Encara vivint, m'imagino, la ressaca del gran dia, no? No sé com és l'endemà d'haver guanyat la Transgran Canària.
Pues és una barreja de moltes coses, però tant de bo durés molt aquesta ressaca. És una ressaca agraïda.
És una mica com t'ho imaginaves o no? Que seria això de saber-te campió guanyador de la prova llarga de la Transgran Canària?
No. La veritat és que ha sigut... Sí que quan entrenes doncs, i vas veient els entrenaments doncs, com estàs de forma, sí que venien molt bones sensacions, però guanyar una prova com aquesta és extremadament difícil, i aconseguir-ho és una cosa que no oblidaré mai i em fa estar enormement satisfet.
Tu comentaves com vas arribar a la meta que necessitaves això, que necessitaves aquesta victòria. Ara explicarem una mica el per què, no? Recordem la teva marca, 13 hores, 33 minuts, 39 segons, a 5 minuts del portuguès Miguel Arsenio. Suposo que estàs satisfet. Ara ens expliques els detalls, eh? Però ja ho sabem que en el trail la marca és el de menys, però sí que es comencen a mirar els temps també. Estàs satisfet amb la cursa que has fet?
Sí, molt satisfet perquè tot i les petites incidències que hi van haver durant la cursa, en cap moment vam tirar la tovallola i vam aguantar fins al final. No vaig poder descansar perquè fins l'últim quilòmetre que ja vaig veure que no m'atrapava, però sí que durant la cursa anava veient que les diferències cada cop eren més petites i al final saps com et trobes tu i no com es troba la resta. Llavors va ser algo bastant agònic i és difícil perquè són... Per això, 13 hores llargues, passes moltes emocions, però ara, un cop acabat, supersatisfet.
Tu havies guanyat la marató dues vegades ja, la Transgran Canària. No és la primera vegada que disputes alguna prova d'aquesta cita, però sí la primera vegada que feies la llarga. Venies també de guanyar una altra cursa d'uns 70 quilòmetres, que no són els 128 ni el desnivell de la Transgran Canària, però és que has fet molts canvis. És a dir, buscaves això que has acabat aconseguint, fent molts canvis, canviant d'entrenador, fins i tot... Què és el que has fet realment? Quins canvis has fet?
Bueno, sobretot ha sigut en la planificació esportiva. Jo portava amb un entrenador doncs, ja uns 2 o 3 anys, però hi havia algunes coses que no estaven funcionant del tot bé i prendre-ho sempre, doncs, trencar certes relacions és complicat, però estic supersatisfet de l'entrenador que m'està portant ara, el José Manuel Granaderos, una persona que ens entenem molt bé i hi ha molt bona comunicació, i les dues planificacions que m'ha fet per les dues últimes curses, tant la Transgran Canària com la Saint-Élion a França fa uns mesos, ha aconseguit posar-me en el meu millor moment de forma, sens dubte.
Tu no t'hi dediques professionalment, això, Andreu, tens una feina, però diríem que és una segona feina, preparar aquestes curses, un hobby feina també, que és de preparar tot el que suposa una prova com aquesta, com la Transgran Canària.
Sí, exacte. Jo de moment continuo treballant a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, compagino la feina com a tècnic d'esports amb les curses. L'únic que haig de reconèixer que cada cop és més complicat entrenar doncs, les 2, 3, 4 hores al dia, després doncs, els compromisos amb les marques, amb les curses i compaginar-ho amb la feina. El ritme de vida que estic portant ara no crec, bueno, no crec no, segur que no l'aguantaré molt més temps, i més ara doncs, a partir del juny que amb la meva parella hem de ser pares, així que bueno, veurem a partir de mitjans d'any doncs, potser prendrem una decisió cap a un camí o cap a un altre, ja ho veurem.
En aquest any 2023 pot ser important per veure cap on dirigim, no? Cap a quin trencant agafem d'aquest camí que vas recorrent. Parlaves de la cursa i parlaves d'incidències. I tot i això, dius, vam aconseguir la victòria. De quines incidències parlem ahir durant la cursa?
Sí, bé, doncs just al sortir del primer avituallament vaig tenir un petit problema amb la motxilla, que se'm va trencar una cosa. Mentre la intentava reparar i anava corrent, no em vaig adonar i anava perdent doncs, el material que portava la motxilla guardat, ja siguin els gels o el gorro, el buf, i també la insulina. Llavors vaig haver de recular i intentar agafar tot el material, però la insulina no la vaig trobar. Jo soc diabètic i la insulina la necessito com l'aire, però com que era una zona molt pedregosa, de nit, vaig estar-la buscant i veia que estava perdent més temps que no la trobava. Llavors vaig trucar a la meva assistència, al Pau Zamora, que és la persona que ahir m'estava ajudant amb els avituallaments, perquè em preparés un altre boli d'insulina. Sempre a les curses així porto 2 o 3 bolis per, en cas d'emergència, doncs, que poder-ho tenir solucionat i que no... Però bueno, durant, fins la tercera hora que ens vam tornar a trobar en el següent punt d'avituallament, fins llavors no vaig poder tenir insulina i com que no tenia insulina, doncs vaig haver només de beure aigua i no menjar pràcticament res perquè si menjava doncs, els valors de glucosa m'haurien pujat molt més del previst i m'hauria condicionat la cursa.
Clar, amb tu hem parlat de diabetes en altres ocasions, però ho expliques amb una naturalitat. No, és clar, és que no, he perdut la insulina i per tant no puc menjar durant tots aquests quilòmetres perquè si no, doncs em pujarà... Clar. Ho expliques sí. Així i realment no sé si has patit molt en aquest tram, eh?
Sí, l'únic que... Bueno, tens raó, és una cosa que porto... Ja són molts anys de diabetis i llavors hi havia un problema, en aquell moment tenia un problema, però si el feia més gran o em saturava en aquell moment no m'hauria ajudat en res, per tant, doncs, a persistir, a continuar, a no defallir i... Tots els problemes tenen solucions, aquell també, doncs si no tenia insulina en aquell moment, però al cap d'una hora em podia tenir, doncs a intentar gestionar aquells moments de la millor manera possible, a no renunciar al que havia vingut a fer, que era lluitar per la victòria, i així va ser. El que dius de que ho explico amb naturalitat, doncs aprofito ara també perquè en breu sortirà un llibre on... d'alguna manera expliquem totes aquestes aventures o desaventures que suposa diabetis i esport, i bueno, entre algunes doncs no és la primera vegada que m'he trobat amb episodis així.
Però és la que millor ha salvat, no? Potser, Andreu?
O la que millor ha acabat.
La que millor ha acabat, exacte.
Sí, sí, no va acabar malament, no, realment l'aventura. Alguna altra incidència que vam veure que vas acabar allò tocat la cursa?
Jo
què va passar?
He sentit un crit, bueno, que el tinc una mica clavat, aquell crit, eh?
Sí, sí, ja no sé si el quilòmetre 105 o 110, en una zona molt fàcil, muscularment ja estava molt cansat i doncs... vaig entrebancar-me no sé com, ara estava mirant els vídeos per intentar veure si hi havia alguna pedra o què vaig fer, però vaig anar de morros a terra, per sort va ser només una mica de xapa i pintura, rascada del cos, però ja està, ho vam poder salvar també.
És allò de que quan t'aixeques de comprovar que, a veure, tot està bé, tot està lloc, va, vinga, que hem d'acabar d'arribar.
Exacte.
Tinc la impressió que aquesta cursa, Andreu, tothom ha sortit molt fort des de l'inici, no? Que s'ha apostat fort i que després s'ha anat gestionant cadascú com podia, perquè tu has tingut el Raül Botassi, el romanès afincat a Mollerussa, bueno, molt enganxat, o fins i tot ell ha estat líder o primer durant molts quilòmetres, i que heu fet això, no? Que s'ha apostat fort des de l'inici.
Sí, sí, la cursa... Jo també tenia la sensació que s'estava corrent molt, però clar, al mateix temps, si saps que és només un corredor que se'n va sol, doncs mira, et quedes més relaxat, però és que era un grupet de 4 o 5 corredors que ens anàvem alternant el lideratge, quan no era un, era un altre que posava un ritme viu, i pràcticament fins a la sisena, setena hora vaig estar bastant intranquil perquè veia que estàvem corrent molt i que ningú defallia. Llavors, sí que, ostres, en el moment en què em vaig quedar sol, li vaig dir a un dels controls, ostres, ja tenia ganes de córrer una estona sol per poder-me centrar-me en mi, escoltar-me el cos, aviam com estava responent a tot el que m'estava passant, i no estar tan pendent de la resta, d'aviam analitzant els rivals, aviam com pugen, com baixen, si quan mostren algun signe de debilitat o no, perquè fins llavors la gent va mostrar estar molt, molt forta.
El temps us ha respectat? Ha estat una bona cursa en aquest sentit, a nivell meteorològic?
Sí, sí, sí. A diferència d'altres anys, a nivell de climatologia es va poder córrer molt bé. Durant la nit no va fer el fred, el vent i la pluja que acostuma a fer a les parts més altes de la illa. I després l'última marató, que passes per una zona molt, molt més calorosa i molt més exposada al sol, normalment fa molta calor. Els cops que havia corregut la marató aquí sí que recordava haver passat molta, molta calor, i aquest any, per sort, tot i ser el migdia, no va fer aquella calor xafogant que t'ofega.
En categoria femenina, Gemma, vam tenir exhibició de Courtney Dolwalter. De fet, va acabar setena de la general,
sí.
d'homes i dones. Eh?
Sí, sí, sí. No esperàvem menys, perquè jo crec que és la millor corredora de trail internacional ara mateix, també corredora d'Àsics, com l'Andreu. 14 hores 40 minuts, setena de la general, i és la primera dona en baixar de les 15 hores a la Transgran Canària. Per tant, increïble, no, Andreu, el que ha fet la Courtney?
Al·lucinant. Per mi és la millor corredora d'ultradistància del món, segur, i jo crec que també de la història, perquè fa una exhibició a una altra i els ritmes que està corrent, bueno, ja ho heu dit, un temps espectacular, i es va col·locar entre les 10 primeres, entre els 10 primers homes, però és que no és la primera vegada que ho fa.
No.
Llavors, bueno, al·lucinant, aprendre'n, igual que... i admirar-ho, perquè igual que el Kilian... i hem parlat molt del Kilian, doncs també és important donar veu a esportistes femenins que fan exhibicions com les que va fer la Courtney.
Per on porta el calendari ara, Andreu, després de la Transgran Canària?
Sí, el calendari... Ara tinc ganes de fer una cursa aquí a casa nostra, a la cursa dels matxos, a mitjans d'abril, i després maig intentaré fer un parell de curses més abans no... Si tot va bé, a principis de juny hem de ser pares, per tant...
Aquestes amb el mòbil ben connectat, Fes-les, Andreu, no fos cas,
Sí, sí, per això et dic que hem de calcular molt bé i hem d'anar-ho veient en funció de l'evolució de com vagi tot plegat. Sortiré més o sortiré menys, i després segur que a finals d'agost anirem un altre cop a la CCT UTMB. Però fins llavors, tot el calendari el marcarà... No el marcaré jo, el marcarà...
Una tercera persona, no?
Exacte.
Que està per arribar. Bueno, escolta'm, el 2023 seràs pare, escrius un llibre, has plantat l'arbre ja?
Sí, l'arbre el vam plantar quan vam anar a viure junts a la casa.
A la casa que us vau fer allà a Collbató, no?
Ah, exacte. Allà vam plantar un arbre i... Va ser
feina feta ja.
Feina feta, i jo crec que la Transgran Canària convalida també altres coses, però...
Feina feta. Veus? Sí. Això està bé.
Molt
content de com estan anant les coses. Em sento molt afortunat de tenir l'entorn que tinc, perquè ara mateix només puc dir que sóc molt feliç i que em sento molt content de poder estar vivint el que visc.
Doncs, Andreu, acabar-ho de celebrar. Bon viatge de tornada cap a casa. Que vagi tot molt bé i t'anem seguint. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, i a recuperar les cames,
Sí.
Vinga, adéu-siau.
Andreu Simón, en el Superesports de RAC1 Ultrasports, analitzant i comentant i felicitant-lo per aquesta victòria, la clàssic de la Transgran Canària, després de 128 quilòmetres. Com dèiem, el segon millor català, Pau Capell, Gemma, cinquena posició, un Pau que sempre acaba la Transgran Canària amb intenció de guanyar-la, però aquest any no ha pogut ser.
No, recordem que ve d'una operació de genoll, per tant, com és la primera gran cursa de la temporada, sempre és una incògnita i sempre és la primera finestra on podem veure per on van i com estan els corredors. En el seu cas, que aspirava aquesta cinquena victòria, va tenir problemes des de gairebé l'inici i en arribar a la meta, en l'entrevista de l'streaming, de la transmissió en directe que van fer un cop més l'Albert Jorquera i el Mauri Palla, doncs explicava com s'havia trobat en Pau.
Y en la primera bajada ya noté que los cuádriceps no respondían. Me pinchaban un poco, como si tuviera agujetas.
Claro.
Y dije, guau, hoy será duro. Y eso era el kilómetro 15.
Bien, ¿como para empezar?
Sí, para empezar.
Sí, sí.
Y ya a partir de aquí, los cuádriceps los tenía un poco agarrotados y las bajadas aquí en Gran Canaria son de piedra y ya noté que era, que sería imposible correr como Dios manda. Y le decía a Laura, ¿no? Le decía, es que voy con la tercera puesta y no puedo poner la cuarta. No me deja el cuerpo.
Sí.
Y pues bueno, lo que tenía claro es que iba a continuar. Iba a continuar porque no sería una falta de respeto para la gente pues no haber terminado.
Yo al kilómetro 15.
Havent-ne
de fer 128. Veig que el quàdriceps o el que sigui no funciona, però... i no sé jo si em plantejo fer-ne 113 més, eh?
Va, però són corredors, és com els pilots de motos,
sí.
Són d'una altra pasta, doncs és això.
I ell... està bé el que diu, per respecte a la gent i per l'organització, evidentment,
clar,
que tant li ha donat també aquesta prova amb ell, no?
Totalment.
A la Transgran Canària, a Pau Capell.
Totalment, i ha estat això, podia haver abandonat i demanar disculpes, i mira, no em trobo bé, no puc continuar, però ha seguit fins al final, i una cinquena posició, no és una victòria, però carai, està molt bé. Pel que fa a les dones, abans ho dèiem, victòria per Courtney de Walter amb 14 hores 40 minuts, primera dona que baixa de les 15 hores. De fet, mira, la segona dona, que ha estat la Jasmine Lauder, ho ha fet en 16 hores 26 minuts. O sigui, una barbaritat el que ha fet la Courtney de Walter. I la tercera, una catalana, la Clàudia Trems, amb 16 hores i 33 minuts. Escoltem el que deia Courtney de Walter, la guanyadora en dones d'aquesta Transgran Canària Clàssic.
It was so hard.
Ha estat dura, realment ha estat molt dura, però és increïble com t'acullen aquí. És una alegria, és per ells que correm. M'he sentit molt afortunada, estic molt agraïda d'haver-me trobat la gent a cada pas.
Des del 2019, Courtney de Walter ha guanyat 19 de les 21 curses que ha disputat, i en aquest camí només s'ha quedat fora de la Western States, la Hard Rock Saint, que en aquella ocasió sí que va haver d'abandonar, i tampoc podem comptar la Barclays Marathon, que ja sabem que és una borrada de cursa i només guanya una persona, i en el seu cas doncs no la va poder guanyar. Repassem altres distàncies, l'Advance, que és la segona en quant a quilòmetres, a 84 quilòmetres. Aquí ha estat un podi bastant internacional, primer George Foster, segon Alexander Hatter i tercer Tom Jolly, i en dones, victòria per a Zara García de los Salmones amb 9 hores i 45 minuts, segona Johanna Antila, 9 hores, gairebé 10 hores menys 5 minuts, i tercera la Júlia Vincó amb 10 hores i 20 minuts.
Ara anem a la marató, abans ens demana pas la Marta Ramon des de l'estai de l'Almeria, Montse ja del Barça, 2:47 Almeria-Barça, des de 2:46 a RAC1. Hola Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda, Puig.
Fa fred a Almeria o no?
Gens de fred.
Gens de fred,
fa
perfecte.
Fa solet i tenim 16 graus, o sigui que molt bé.
Perfecte, doncs cap queixa en aquest sentit meteorològic, almenys de terres andaluses. Tenim 11 del Barça. Quan fa molta rotació, Xavi, respecte a Old Trafford?
Bé, hi ha 4 canvis respecte a Old Trafford. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Christensen, Eric i Alba a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Kessié i De Jong d'interiors, i al davant amb Ferran Torres, Lewandowski i Gavi.
Per tant, amb 4 migcampistes avui, eh? Vaja,
sí, sí.
Xavi, no és un 4-4-2 perquè si no ens pega, però vaja, amb 4 migcampistes avui, que donàvem per fet que jugaria amb dos extrems,
sí, sí.
O almenys amb dos davanters més, Lewandowski,
que jugaria Ferran, vaja.
Exacte, doncs no
Ferran juga.
Juga Ferran, que la juga Rafinha.
Sí,
clar.
Sí, sí.
Sí.
En Ferran Lewandowski i Gavi ocupant aquesta posició de fals extrem avui al camp de l'Almeria. Per tant, el departament no l'ha encertat del tot, no, Marta?
A veure, tinc aquí la representant del departament dels Hola, dissabtes del Tudiràs, que és la Laia Coll.
Com saps, van dir la responsabilitat.
Quina assistència,
Laia, bona tarda.
Pulsa, eh? No del tot.
No del tot. La defensa sí, no? Parella,
Eric,
Laia.
No.
Eric.
No.
Ah, clar, Eric, és veritat.
Ahir resulta que, clar, és que els dissabtes són dies molt complicats d'encertar, perquè
això és
el calendari que tenia el Barça amb les rotacions i tot plegat, i resulta que ahir els, aquí vaig preguntar a consell, Xavi Puig, Jaume Molló, doncs els seus consells...
Aquí
es tot, això.
Menys tu, Gemma, rebrà tothom aquí.
Sí.
Però és que hi ha molta pressió, la tertúlia dels dissabtes del Tudiràs, especialment el míster Carmona i Ferran Correa, s'apreten fort, allà amb l'onze del departament d'alineacions.
Sí. O sigui, una errada per línia.
Bé. No està malament. El de l'Almeria, que no el vas pronosticar, Laia, el tenim o encara no?
Encara no tenim l'11 de Rubi per jugar avui contra el Barça. L'Almeria, que arriba en una situació delicada al partit, perquè està en zona de descens, encadena 3 derrotes consecutives, l'última, de fet, molt sonada la setmana passada, 6-2 a Montilivi, i Rubi, que havia passat d'acabar la primera volta amb el club dient que el volia renovar, està a la corda fluixa i en els propers partits es jugarà al càrrec.
Molt bé, Marta, Laia, fins ara, us escoltem ja en temps del Barça jugar a RAC1.
Molt bé, fins ara.
Continuem rebassant resultats d'aquesta Transgran Canària a la Marató. Aquí sí que hem tingut victòria catalana, Gemma.
Sí, Avellana Power, eh? Victòria de la Núria Gil Andones, 32 anys, de Reus, 4 hores, 8 minuts, i així arribava a la meta.
Ahí llega sonriente como siempre la corredora de equipo Asics, totalmente eufórica, chocando las manos con el público, va a coger la cinta, 4 horas 07 53 segundos para la corredora de Reus, la corredora catalana.
Qué contenta, muy me alegro por ella. 4 a 7, habíamos dicho.
I 10 minuts més tard arribava Johanna Astrom a 4 hores i 18 minuts i tercera Gemma Arenas a 4 hores 21 minuts. En homes, victòria per un kenià. Recordem que els corredors kenians, fa uns mesos que no estan tenint gaire sort. No és el cas de Robert Kemboi, que sapiguem, de moment, que va guanyar la marató de 3 hores 25 minuts i 30 segons, guanyador de la marató de l'Ultra Pirineu el mes d'octubre. I segon, Roberto de Lorenzi, amb 3 hores 33 minuts. I tercera posició per Juho Ilinen, en 3 hores 34 minuts. Quarta posició, primer català en aquesta marató de la Transgran Canària, Edu Hernández, primer espanyol i català, a 9 minuts de Kemboi.
A mí esto es un hobby. Sin el correr, el trabajo no llevaría tan bien, porque es una vía de escape y se da la suerte, o no sé qué es exactamente. Pues que tengo la oportunidad de estar con los mejores del mundo, en este caso, en este tipo de carreras.
I encara hi ha una altra categoria, no?
Sí.
La Transgran Canària.
L'Starter. Dues més. L'Starter, que és de 24 quilòmetres.
El meu 850 en tenia, d'Starter.
D'Starter, no? Cotxe. Doncs, victòria en aquest cas pel polonès Predojevski, que també va guanyar el quilòmetre vertical, que és l'última ja de les categories, amb el murcià Àlex García segon. Àlex García, recordaràs, la setmana passada en parlàvem perquè va ser el segon espanyol de la mitja marató de Barcelona. Per tant, aquí es posa unes sabatilles, es treu les altres muntanyes, el que faci falta. I la rubinenca Mireia Pons, que va ser segona en dones en aquesta categoria Starter. Menció especial vull fer, Puig, per la transmissió que han fet per YouTube, per Teledeporte també, tant de la Clàssic com de la Marató, l'Albert Jorquera al capdavant i la resta de l'equip, i Sara Alonso, ex-Salomon, ara Asics, que sempre és benvinguda a qualsevol sarau per explicar coses com aquesta.
Me pregunta Sara Antonio Rodríguez, ¿cuál es tu recuperación habitual post-maratón?
Bueno, normalmente salgo de fiesta.
Esa es una buena recuperación, por lo menos para hidratarse.
El año pasado salimos de aquí de fiesta y un corredor perdió el DNI y no podía volar al día siguiente.
Eso también es típico de Sara.
No, yo no lo perdí, lo perdí el amigo con el que salí.
Doncs ja sabeu,
un amigo.
Si mai feu una marató, jo com a mínim vindré a la recuperació posterior a acompanyar-vos, si és com aquesta de la Sara Alonso. Fora de la Transgran Canària, Tenim rècord d'Espanya, de Del Mechal, aquesta setmana.
Del Milkini, no? El que diuen en castellà, el 1.500 metres a Birmingham, un rècord vigent des del 24 de febrer del 1999, doncs, que vols que et digui, ja tocava, no? Va ser la Del Mechal qui el va batre ahir. A l'espera de l'Europeu d'Istanbul la setmana vinent, on ell resideix, hi ha molts atletes que han renunciat i se n'ha parlat molt aquesta setmana perquè hi ha alguns corredors i corredores que ja havien anunciat que no hi anirien perquè volen focalitzar-se en el Mundial a l'aire lliure de Budapest, que serà a finals del mes d'agost, i per tant renuncien al d'Istanbul del mes de març. Hi ha hagut una mica de controvèrsia, però la veritat és que la majoria ja ho havien avisat. Felicitar Del Mechal, però felicitar sobretot a les persones que han aconseguit dorsal per la Cegama, perquè divendres es va fer el sorteig, hi havia 13.800 sol·licituds per 225 dorsals. Bueno. És a dir, realment, enhorabona als premiats, perquè era molt difícil aconseguir un dorsal. És una cursa que només admet 500 corredors i corredores, molts dorsals estan ja atorgats a corredors d'elit i a gent que ja el tenia preadjudicat, i se'n sortejaven 225, per tant, felicitats.
I tant, moltes felicitats a tots els premiats, perquè realment té més mèrit encertar gairebé la 6.49. Sí, sí. Encara es fa, no, la 6.49, Molló?
Diria que sí.
Entre d'altres.
Va, Miller, com vulguis. Sona Glenn Miller, això vol dir que arriba el gran Miquel Pogrull per tancar l'Ultrasports, avui fent recompte de curses realment atípiques.
Amigues i amics, quan va esclatar el boom del córrer, fa uns 40 anys, les curses que se celebraven tenien un format clàssic, en circuits sense gaire dificultat. Aquesta era la premissa. Però vet aquí, com que als humans ens agrada posar-nos a prova, aviat van sorgir carreres insòlites. No tinc res en contra d'esdeveniments atlètics no convencionals. Qualsevol prova que estimuli l'afició a córrer em sembla fantàstic. Amb tot, em meravella saber que es faci a Califòrnia una ultramarató de 217 quilòmetres en ple mes de juliol, a 50 graus durant el dia i per sota dels 10 per la nit, pujant i baixant muntanyes amb un desnivell de 4.400 metres. O maratons, com la de la Gran Muralla de la Xina, amb més de 5.000 esglaons i on la calor entre 30 i 40 graus no dona treva. O l'ultra de més de 500 quilòmetres que es corre al Canadà, al Cercle Polar Àrtic, amb una temperatura de 30 graus sota zero, on l'alè es deu gelar. Existeix una bona relació de curses extremes com aquestes, i també de curses exòtiques. N'hi ha una a la sabana africana, on es corre al costat de lleons i girafes. N'hi ha una altra on els avituallaments donen vi en lloc d'aigua. N'hi ha una on es corren pilotes. N'hi ha una on... Ja en parlarem un altre dia. La proliferació és infinita. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs fent-li cas al Pucurulls, ja sabeu, que us podeu apuntar. Per varietat no serà de curses diferents.
I et diré una cosa, ben aviat en parlarem d'aquestes curses, De curses nudistes, per ser exactes.
Oh, curses nudistes.
Sí, sí, sí. No, perquè és interessant. O no et poses el dorsal?
Oh.
Ah, no, penseu, ho sabíeu tot, eh? No, te'l dibuixes al pit, te'l pintes al pit. Bueno, on vulguis, o l'esquena.
Però amb la suor es pot esborrar, no?
O no.
És permanent.
Sí.
Permanent,
sí, sí, sí. No? I se'n fa una molt coneguda al País Basc, a Sopelana, i aquí a Catalunya també, a l'Hospitalet de l'Infant, al Fonoll, per exemple, que és un poble nudista.
Sí, home.
Doncs jo estic pensant ja fer una cursa paral·lela a la cursa RAC1,
Mira, li direm a en Jaume Peral, sí. Que és runner.
Jo aniria pensant, ja.
Sí, veu. La
I cursa, vosaltres també, vosaltres també.
La cursa nudista de RAC1. RAC1 en pilotes.
RAC1 en pilotes. Sí.
Gemma, la setmana que ve més. Fins ara.
Adéu-siau.
2:02:06, anirem canviant papers i ens quedarem ja amb el Barça a jugar a RAC1. A primera, ha arrencat la segona part i el Celta ho té prou dominat, això.
Sí, el 10 de la segona, Celta 2, Valladolid 0, amb els gols de la primera part de Seferovic i Gabri Veiga.
En rugby, com tenim els 6 nacions, Albert?
Doncs continua guanyant França, 25-14 contra Escòcia, queden 20 minuts pel final.
A punt d'arrencar la final de la Carabao Cup de la Copa de la Lliga Anglaterra, Manchester United, Newcastle, tenim en joc la final de la Copa de la Lliga Escòcia, no? Teníem un gol ferm avui,
Molló. Sí, sí, sí. Estava guanyant el Celtic 0-1, mira, 1-2. Ara mateix acaba de escurçar diferències, el Rangers guanyava 0-2 al Celtic, ja a la recta final, Rangers 1, Celtic 2, i som al 21 de la segona part, ja final.
Quatre anuncis i s'hi posa tota la gent del Barça, juga a RAC1, i quan s'acabi més superesports fins a les 11, avui amb tertúlia precopa d'hoquei i patins, i pentinant també els 6 nacions de rugby, i si tenim temps també xerrem una estona del rècord del món de Duplantis, un mes en sala en perxa, i després t'ho diràs fins a la 1 de la matinada. No marxeu, que d'aquí una hora Almeria-Barça, als Jocs Mediterranis.
RAC 1. Turquia ha declarat l'estat d'emergència durant 3 mesos. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteras, bon dia.
I bon dia.
Segons l'últim baròmetre de l'Oficina Antifrau, 8 de cada 10 catalans creuen que la corrupció està molt estesa, Benet Íñigo.
La majoria de catalans sospiten cada
vegada. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha aprofitat les intervencions d'eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, es multipliquen els
enviats de RAC1, Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, sí, festa grossa aquesta nit pels carrers de
l'hora del Madrid, a l'última hora del Barça. Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça que s'entra.
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.